tenim en línia el que és el nou director de la nova unitat de seguiment del Covid-19 de la Generalitat, Jacobo Mendioroz. Senyor Mendioroz, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
La pregunta és així de clara, si a aquesta hora del matí, pràcticament a 8:45 d'aquest 14 de juliol de 2020, si la situació a Catalunya la podem titllar de preocupant o si encara estarem en una situació que diguem que encara és respectable la situació que tenim, però que no és menys preocupant del que ens pensem tots plegats. És preocupant o no?
Jo crec que no és preocupant, però no tant com l'anterior vegada. Jo crec que és molt important explicar que ara mateix diguem-ne que ha canviat la capacitat nostra per veure el que està passant. En l'anterior onada, cada vegada que detectàvem un cas, teníem aproximadament 10 casos que no veiem. I ara realment hem potenciat molt, diguem, tots els nostres sistemes de detecció i d'identificació dels casos. I per tant, encara que no ho sembli, estem actuant molt abans de que la situació es descontroli. Evidentment, les pujades de casos ens preocupen, perquè ens preocupen, però tenim un marge d'actuació, jo crec que molt més ràpid i molt més previ que l'anterior vegada.
A veure, a data d'ara, per exemple, el Segrià, com està el Segrià avui? Per exemple, en perspectiva dels últims dies, i no oblidem del confinament perimetral que es va fer ara fa uns dies.
Bueno, els casos de Segrià han anat pujant fins que ja ha començat a haver-hi una transmissió comunitària, el qual ens obliga, bueno, pues a prendre algunes mesures. Jo crec que el missatge que és important transmetre, més enllà de que puguem posar aquestes, diguem, mesures per normativa, és que la població sigui conscient de que està en un lloc on comença a haver aquesta transmissió, i en la mesura en què ells mateixos puguin anar tancant les cadenes de contagi, ja sigui amb l'autoprotecció o amb la limitació dels seus moviments, pues això ajudarà a descendre la tassa d'infectats abans.
S'hauria d'haver actuat abans?
Bueno, sempre és discutible. Realment, per fer l'avaluació del que està passant, s'han de tenir en compte molts factors, no només l'epidèmia, sinó també l'impacte que això té després sobre la vida de les persones i sobre l'economia local. I nosaltres som plenament conscient de que si podem actuar de forma més selectiva i anar implementant mesures a poc a poc en lloc d'anar directament al confinament total, pues podem estalviar unes repercussions a nivell social i econòmic que són molt importants, i també a nivell de la salut, perquè el confinament total també té impacte sobre la salut de les persones. La valoració completa pues triga més temps que no només anar observant les pujades de les curves, i s'ha de parlar amb els actors, i jo crec que la situació més correcta és pactar les mesures que ens ajuden a contenir l'epidèmia de manera eficaç, tenint el menor impacte possible sobre les economies locals.
Transmissió comunitària, deia el Segrià. A Hospitalet del Llobregat ha començat la transmissió comunitària o no?
Sí, a l'Hospitalet de Llobregat també ha començat la transmissió comunitària. Tenim evidències al respecte bastant clares. Ahir ja ens vam reunir amb l'Ajuntament per parlar-ne de la situació i per veure quines mesures es podrien prendre conjuntament i actuar conjuntament. I em consta que l'alcaldessa ha actuat ràpidament i de forma executiva per començar a transmetre aquest missatge a la població i començar a desenvolupar-les.
Una d'aquestes seria també, com passa al Baix Segrià, el fet de tancar, no sé si tancar l'Hospitalet, si es pot tancar l'Hospitalet, o alguns d'aquests barris, demanar a la gent que es confini en aquests barris?
Ho veiem poc factible, realment, el fet de poder tancar perimetralment aquesta zona. El tancar barris complets d'una ciutat, almenys ara, creiem que requereix d'una mobilització i d'una infraestructura que ho fa molt difícil.
Ho han fet a Lleida perquè en Hospitalet?
Perquè en Lleida la situació, diguem, és més controlable, les entrades i les sortides, que no passa a una zona que està dins de la ciutat. I, a més, diguem que la situació dels brots en un lloc i en un altre no és exactament la mateixa. En Hospitalet estem actuant encara abans que en Lleida.
Per tant, perquè ens entenguem, estem parlant de que a Hospitalet s'ha actuat abans de que es va actuar al Segrià.
Sí, és que no, diguem-ne que al final actuem quan comencem a tenir evidències de transmissió comunitària.
D'acord.
I s'han implementat mesures al Segrià paulativament, i ara a l'Hospitalet estem començant, però realment diguem-ne que l'escalada en el pla és semblant, depenent de com ho vagi l'evolució de l'epidèmia.
Per tant, descarteu que l'Hospitalet de Llobregat, per exemple, es facin aquesta mena de confinament perimetral com es va fer a Lleida?
No, no són mesures que podem descartar. O sigui, realment, el que ja és una escalada de mesures que comencen primer per la recomanació de la protecció i que després van, diguem, encaminades a reduir la transmissió en els llocs on tenim constància de que es contagia més gent, ja siguin entorns tancats o en determinats llocs concrets del municipi, i després ja pues, l'escalada del tancament perimetral, de romandre tothom a casa, etc.
Per exemple, i Barcelona, s'està complicant la situació de Barcelona?
De moment no, però evidentment el mateix que ha passat a Lleida o que ha passat al Segrià pues pot passar no només a Barcelona, sinó en qualsevol zona del territori nacional. Al final, l'epidèmia, depenent de com es produeixen els contactes inicials, pues pot escalar molt ràpidament. Una persona que no té una vida social molt activa i que va prenent les mesures, difícilment contagiarà un brot. Ara, una persona contagiada en una reunió multitudinària de 100 o 200 persones pues pot provocar que en una setmana pugin el nombre de casos de manera espectacular. Per tant, és una situació que és comuna al territori i que realment l'anirem detectant i prenent les mesures que calguin, però és difícil anticipar on es podran poder produir.
Per exemple, a Barcelona en aquests moments s'ha de prendre alguna mesura, algun tipus de mesura?
Bueno, de moment el que hem fet en general és, diguem, protegir a la població residencial limitant les visites, perquè ja sabem què és el que ha passat. Però jo crec que no és tant les mesures que es vagin prenent a mesura que detectem els brotes, sinó, diguem-ne, que hi hagi una major conscienciació de que estem en una epidèmia i de que cadascú de nosaltres d'alguna manera pot fer alguna cosa per trencar les cadenes de contagi, no? Aquestes mesures que són relativament senzilles, que és el rentar de mans abans de sortir de casa, abans d'entrar en un lloc públic, el protegir-se amb mascareta i el guardar la distància social es pot fer. I a nivell, diguem-ne, de tots els establiments oberts que hi ha, també poden establir mesures en les quals pues, es limite l'aforament o es posin circuits, es posin solucions hidroalcohòlics, i en la mesura que a poc estem adaptarem diguem, la manera en la que funcionem com a societat i en la majoria dels espais estem més protegits que abans, la possibilitat de que es produeixin rebrots serà cada vegada més difícil.
Estem parlant amb Jacobo Mendioroz, que és el nou director de la nova unitat de seguiment del Covid-19 de Catalunya. Hi ha una pregunta que molta gent es fa. És evident que som víctimes també dels virals dels WhatsApps. Ara, per exemple, l'últim viral de fa uns dies és que Barcelona es tancarà d'aquí una setmana. O sigui, això és aquest és el rumor que va corrent. Evidentment, això no es pot ni assegurar ni desmentir, entre altres coses, perquè el que s'ha de veure és l'evolució que puguin tenir el nombre de casos.
Evidentment, és molt difícil predir el que passarà en el futur. Nosaltres tenim ara, i això s'ha fet un treball ingent per millorar els nostres sistemes d'informació, no es veu, però realment integrar tota la informació sanitària amb tots els resultats de laboratori, amb tot el nombre de contactes, una plataforma, etcètera, per tal de tenir una informació que sigui àgil i ràpida, que ens permeti prendre decisions, ha estat una tarea, una feinada enorme. Amb això, pues, som capaços de seguir l'evolució, que ja dic, de brots que es poden presentar de manera, no diria aleatòria, però sí poc previsible, i prendre les mesures quan calguin.
I podria haver-hi més confinaments aquest estiu?
Sí, jo crec que al final preparar l'epidèmia és un conjunt de coses. És a dir, la gent ha d'intentar protegir-se, els espais oberts al públic han de ser conscients de que estem en una epidèmia i que, per tant, els espais tancats, amb molt aforament i amb molta interacció de les persones, són llocs de risc. També hi ha una part important que fa referència a que si una persona té símptomes ha de romandre a casa, ha de pensar que realment pot ser una infecció i parlar amb seu metge per si cal fer una PCR o no, i després també, molt important, ha de fer l'aïllament domiciliari quan se'l recomana, i si no pot fer-ho perquè té una qüestió de vulnerabilitat o una posició social difícil, pues parlar amb els serveis socials per tal de veure quines ajudes pot tenir. Amb tot això, a mesura que cada vegada ho implementem més, amb el suport evident de les unitats de rastreig i de les unitats de vigilància que fan la traçabilitat de casos i de contactes i que recomanen i donen aquestes recomanacions, pues, mica en mica serem cada vegada més capaços de controlar-se els brots amb eficàcia.
La preocupació ara és el Segrià, òbviament. La preocupació també és l'Hospitalet. Menys preocupació, deia, a Barcelona. Hi ha algun altre territori del país que els preocupi?
Bueno, hi ha alguns altres, sí, estem mirant alguna, la evolució en alguns altres. O sigui, nosaltres monitoritzem gairebé tots els municipis de Catalunya diàriament i estem observant les tendències en cadascun dels llocs. Les tendències, diguem, a nivell macro es donen alguna indicació. Després hem de baixar una mica a nivell micro per parlar amb les unitats de vigilància i per tenir més les característiques de cadascun dels brotis i avaluar si realment poden ser més o menys explosius, i hi ha diversos llocs en els quals sí, efectivament estem monitoritzant les tendències per veure si s'han de prendre accions.
Quin lloc, per exemple?
Bueno, és que realment preferim
d'acord.
Mesures quan observem...
D'acord, però si hi hagués un podi, ara seria el podi seria Segrià, l'Hospitalet, Barcelona, en aquests moments?
Sí, es podria dir Barcelona, no realment, però clar, la proximitat amb l'Hospitalet pues fa que ho estem mirant molt a prop. Clar.
D'acord. En els últims dies han estat moltes les veus que han criticat la xifra de rastrejadors. La pregunta, s'han plantejat contractar-ne més i de quants estaríem parlant?
El tema dels rastrejadors és un tema complex. No sé molt bé com explicar-ho. Quan es treballa en serveis d'emergència sanitària, com estem parlant, un s'ha de posar en la pitjor posició possible, és a dir, en cas d'extrema gravetat. Quan es van avaluar més o menys quins sistemes es podrien utilitzar en aquesta, diguem, pitjor situació, passa que realment... la escalada de persones que es necessiten per fer l'estudi dels contactes és ràpidament inviable tant a nivell de tècnic com de persones. I per tant, en Catalunya el que s'ha apostat és per un sistema realment informàtic molt potent que no només pogués servir per l'evidència de Covid, per la pandèmia del Covid, sinó realment que pogués donar resposta a qualsevol pandèmia futura. I això, com he dit abans, ha requerit un treball de sistemes enorme per integrar totes les dades, però l'objectiu final és que es puguin, diguem, obrir a la més quantitat de gent possible, de manera que puguin tenir una resposta àgil i integrada dins d'aquests sistemes per poder també després fer la monitorització. I aquest sistema, que ja fa temps que estem desenvolupant i que funciona bé, pues encara queden alguns detalls tècnics, no?, de cara a la escalada fins a altres persones. Hi ha rastrejadors que ho estan utilitzant, hi ha molts que ho estan utilitzant, i evidentment pues es necessitaran més, però els hem d'intentar posar una vegada que ja considerem que l'eina està completament polida i desenvolupada.
Per tant, la pregunta és que no falten rastrejadors ara?
Bueno, ja... O sigui, evidentment, quan més rastrejadors tinguéssim, millor.
Però ara són suficients els que hi ha ara?
Ara són suficients per anar tallant la majoria dels casos que... O sigui, dels brots que estem veient. O sigui, realment s'està fent un treball important en quant a la detecció i el trencament de les cadenes. El que passa és que és el que dic, depenent de la natura del brot, pues, aquest brot es pot començar amb 3 casos a partir d'un cas índex, o amb 50 casos, o amb 100 casos, a partir d'un cas índex.
Doncs, ostres, tots els epidemiòlegs, les consultes per aquest programa, tots et diuen que el problema que tenim en aquests moments és la falta de rastrejadors?
Bueno, pot ser, perquè evidentment és una cosa que pot ser vista des de fora i sense conèixer les interioritats totals del sistema.
La doctora Campins de l'Hospital de la Vall d'Hebron, home, no ho sé, va dir que en fi, que en faltaven gairebé 2.000.
Sí, sí, sí. Nosotros, hi ha un pla d'escalada de rastrejadors, hi ha uns reforços estructurals que ja estan arribants a les unitats de vigilància, i hi ha un pla d'escalada estructural. I, evidentment, ara mateix no estem al màxim de nostra capacitat. I en aquest sentit, bueno, podem dir que ara mateix, en aquest moment precís, pot ser que manquen per els brots que s'han produït en molts casos, però l'escalada esperem que sigui ràpida i que arribem al punt, o sigui, estan les nostres prioritats, està planificat, estem desenvolupant els programes perquè puguin funcionar adequadament i és una qüestió de dies que això comença ja a escalar-se, bueno, amb molta més força de la que tenim actualment.
Una última pregunta. Ahir el doctor Fernando Simón deia que a la roda de premsa que va fer que efectivament tot el que estava veient era que els casos són tots molt més lleus. És a dir, que hi ha més casos, primer perquè hi ha més proves, segon també perquè hi ha molts més asimptomàtics, que aquests asimptomàtics la majoria són gent jove, i al ser gent jove el que fa és que hi hagi menys ingressos greus. Això parlava en el conjunt d'Espanya. És el mateix que està passant també a Catalunya?
Sí, és una situació semblant. És per això jo crec que és molt important tornar a parlar del tema de les mesures de protecció individual, perquè realment el que estem veient és que tenim un percentatge de casos asimptomàtics i, per tant, gent que no té cap símptoma i que no anirà al metge, però que pot anar transmitint la malaltia. I, per tant, és molt important que cadascú interioritze que ha d'intentar protegir-se i protegir els altres amb les mesures recomanades que tothom coneix per tal de no difondre la malaltia. Després, el fet de que siguin joves o no joves, al final no és una qüestió de sexe, és una qüestió d'interacció de persones. És a dir, això mateix podria passar. Evidentment, quantes més persones et relaciones diferents al teu nucli familiar tancat, doncs més fàcil és que alguna d'aquestes et contagie. Els joves, per la seva natura, doncs fan activitats en les que, evidentment, això passa, i bueno, es podria haver en aquest col·lectiu, però realment es podria haver el mateix amb un concert de música amb un altre perfil completament diferent. O sigui, és una qüestió més d'interacció social amb persones diferents al nucli habitual que no pas d'edat o de sexe o de qualsevol altra cosa.
Li agraeixo que ens hagi acompanyat avui aquí al Món RQ. Moltes gràcies i sobretot molta sort.